els podcasts de Ràdio Estel. Spoilers.
El cinema, al detall.
Probando, probando, un, dos, sí, sí.
Rafa Sanahuja us fa spoilers.
El podcast de cinema a Ràdio Estel.
¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Desde capítol per seguir fent-vos spoilers a Ràdio Estel. Ja sabeu que això que esteu escoltant és exclusiu de la web i de l'aplicació, només aptes... Aptes no, només apte per amants del setè art. Podcast en què us parlem de cinema. Rescatem grans pel·lícules de la història del cinema, grans pel·lícules d'aquelles que tothom tenim al cap, de les que ens han marcat, les que hem gaudit. Pel·lícules de les nostres vides, al final, i tractem d'explicar-vos per què són el que són, per què ens fascinen, per què són tan bones, per què ens fan gaudir. Sempre ben acompanyat per veus autoritzades, Néstor Company, el capo de la pàgina web del cinema de Hollywood, us el recomano moltíssim, ens ajuda amb petites píldores en la distància, Carles Martínez, el loco aullador del cinema, és un altre habitual, amb el seu entusiasme i la seva saviesa, i avui repetim, encantadíssims, via telefònica, perquè marxa... a casa seva des de Barcelona i no he pogut estar aquí físicament, però saludem Lorea Arrizabalaga. Lorea, bona vesprada. Bona vesprada, no. Hola, que no sabem quan s'està escoltant això. Lorea, hola.
A l'aparato des del contador de Madrid.
A l'aparato. Lorea a l'aparato. M'agrada molt, m'agrada molt. Després d'Algunos hombres buenos fem un canvi de registre. Lorea, sense dir el títol, va, presenta tu la pel·lícula abans d'escoltar el tràiler, perquè avui és una pel·lícula que jo crec que a mi també m'agrada molt, però crec que a tu t'apassiona, eh?
M'apassiona. Que vamos a hablar d'una pel·lícula que habla sobre l'amor, la excitación, los puentes de Madison.
There are images that lie within my heart. Images with the power to recall the warmth of a summer's night. The stillness before a storm. Reminding me of the first time I ever saw him. You go. When he stopped and asked directions to Rosamond Bridge. A moment when there was nowhere else to go, except towards love.
Delicadesa, sensibilitat, dolor també. És que és una pel·lícula, Lorea, que et rosa l'ànima, eh? Des del primer moment, jo crec.
És que és impressionante, Rafa. Yo, esta película creo que es para gente enamorada del amor. No sé cómo la verán las generaciones de hoy en día, que cada vez hay menos empatía emocional entre los seres humanos, pero Los puentes de Madison es una película, es un melodrama que ha marcado a una generación, a todo el cine de los 90, y que creo que ha envejecido fenomenalmente.
Fenomenal, efectivament. És una pel·lícula de l'any 95, donem quatre dades bàsiques. Jo crec que és una de les pel·lícules d'amor romàntiques més subtils i més profundes que s'han fet mai, dirigida per una icona del cinema d'acció, no? A principi dels anys 80, finals dels 70, dirigida pel Clint Eastwood, que sabem que és Clint Eastwood com a actor, moltíssima presència i moltíssim carisma, però és una de les seves primeres cintes on ja es revela com un director fascinant.
Sí, no, Clint Eastwood, en esta película debo decir, a mí Clint Eastwood como actor quizá no me apasione tanto, sé que es una leyenda del cine, es un hombre ya que tiene 93 años, 94, en aquella época tenía 65 cuando se estrenaron Los puentes de Madison. Bueno, en la película no se menciona la edad, pero Clint Eastwood para mí es un director con un corte muy clásico, muy conservador, que ha acariciado el Oscar al mejor director muchas ocasiones. Yo creo que debería haber ganado por Mystic River, no lo consiguió. Pero es que en esta película, yo ya creo que te comenté que me gusta más como director, su pluma como director, que como actor, porque la película se la come Meryl Streep.
Es que Meryl Streep la escoltava amb el tràiler, en la seva veu original. És que ja no només amb com susurra i com planteja el que la pel·lícula explica, a mi ja se m'estava posant la pell de gallina. Tu m'ho deies, m'ho deies fora de micro, em deies, Clint Eastwood fa una presentació dels personatges i com que li posa una catifa vermella a ella perquè ens atrapi a tots en les seves dicotomies i contradiccions.
Sí, sí, sí. A ver, por lo que te estoy entendiendo, en esta película lo que plantea Clint Eastwood, que se aleja bastante del libro, por cierto, esto es una adaptación, digamos, libre,
¿sí?
No sabíamos si comentar el libro, se plantea, digamos, como dos personas que se conocen en un punto de su vida, emergen ahí durante 4 días y luego cada uno, y estos spoilers, toma su camino. Y que como esos 4 días cambian la vida de estas dos personas para siempre. Es que esto es una pasada, Rafa. Es que yo de verdad, yo quisiera que esto me pasase al menos una vez en la vida, nos tenía que pasar a las personas.
Mira, la historia es maravillosa porque tú has explicado perfectamente. Es la historia de Francesca Johnson, una mestresa de casa de Iowa, que s'enamora d'un fotògraf, un fotògraf de National Geographic, interpretat per Clint Eastwood. Francesca Johnson està interpretada per Meryl Streep, i és un fotògraf que fotografia ponts, no? ponts d'aquelles ciutats de l'Amèrica profunda, etc. I ella està casada i té fills. Ella és una mestressa de casa casada i amb fills. El que podríem dir, Lorea, una maruja. Ella es una maruja.
Vamos a ver, Rafa, esto que acabas de decir es un calificativo que no me gusta nada.
Vale.
Es una mujer que dejó su vida, una mujer, una esposa de la guerra, mujer italiana, que llegó a Estados Unidos con hablando así como Hello, what is your name?
Sí.
Creía que te iba persiguiendo el sueño americano. Y su marido la dejó en la casa. Y ella se encontró con un sueño que no existía. Y llega Robert Kincaid, llega Clint Eastwood, que es como, digamos, esa proyección de lo que ella en algún momento de su vida quiso ser. Llamar la maruja, pues...
No, es que...
En los años 60, la casa y los niños, y todo lo que podía. Más allá, maruja es un calificativo negativo, Rafa, te lo tengo que decir.
No, ya me agrada, porque tienes toda la razón. Mira, aquesta setmana, que ha estat el 8M, jo deia, jo lluito contra els meus micromachismes, i un ha estat aquest, per tant, demano disculpes, et demano a tu i a tothom.
No,
perquè,
tengo micromachismos, eh.
Ja.
Estoy aprendiendo, eh.
Però és que ho has definit amb una subtilesa, Lorea, i amb una delicadesa que, de veritat, gràcies per ajudar-me a definir el concepte, no?, del paper que interpreta, en aquest cas, Meryl Streep. És així. Llavors, tornant a la història, tu dius, és la història del camino recorregut, el camino recorregut, una història que podria ser i al final no és, perquè has de prendre decisions sempre en la vida. Què faig? Continuo aquí, marxo amb ell, renuncio a tot, m'arrisco, no m'arrisco, i al final ella, fem spoilers, decideix, tot i que ell la embriaga i la enamora i viuen en 4 dies una vida, podríem dir, doncs ella decideix continuar, no?, al seu lloc on estava.
Bueno, a ver, creo que al final ella se decanta por la responsabilidad, ¿no?, que tiene familiar. Pues que primero dicen que cuando una es madre, primero es madre y después es mujer. Y realmente creo que la magia de esa relación que ellos tienen, esa relación apasionante, son esos 4 días, más allá de esos 4 días, ¿qué hubiera pasado en esa relación? Porque la monotonía llega a todas las relaciones. Entonces, creo que, o sea, realmente lo que plantea es también un poco cómo juzgamos a las personas, porque la película comienza con algo maravilloso, que son sus hijos al morir ella, descubren sus diarios y cómo descubren una doble cara de su madre, desconocían de ella, y esto hace plantearnos de... Ostras, muchas cosas de nuestra madre que no sabíamos.
Sí.
Nuestra madre era una mujer que sentía y que era, en realidad era una mujer apasionada y listísima y cultísima. Era más que una ama de casa. Entonces, plantea también estos como debates interiores que dices, no hay que juzgar a los demás pese a las decisiones que tomen. ¿De acuerdo? Porque una de las escenas más mágicas de esta película, Rafa, sabemos que es el final.
Sí,
bajo la lluvia. Clint Eastwood bajo el agua, machacao, Meryl Streep me va a dejar, ¿qué va a pasar? Ven conmigo, Francesca. Y ese plano de la mano en el manillar del coche, ese plano, dices, ese momento es decisivo, la película de la historia de ellos dos. Es una maravilla, Rafa. Es que ahí... ¿Tú has llorado en esa escena, Rafa?
Sí.
Bueno, eso es una maravilla.
Sí, porque a mí es Lorea. Yo no sé si... Aquí igual entremos en un terreno más personal. Pero podríem dir que tothom en la vida hem tingut un camí recorregut, una decisió que dius, tot el meu ser em demana anar per allà, però pel que sigui, per la raó que sigui, no ho faré.
Ja, no, totalmente, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tú imagínate, en una película siempre lo vemos todo mucho más magnificado, pero al final nuestra vida va según las decisiones que tomamos, no hay nada determinado. O sí, bueno, esto es otro debate. Pero, bueno, Rafa, es que esto es un regalo, sí, de película.
Bé, de més o menys 11 minuts que portem de spoilers, tenim una primera píldora de Néstor Company, que sempre ens regala les seves opinions en la distància. Val, podem escoltar a veure què n'opina Néstor Company en un primer moment de Los Puentes de Madison.
La profunda commoció emocional que creava entre els lectors la novel·la de Robert James Waller, Els ponts de Madison, augurava que la seva adaptació al cinema, si es feia amb cura i respecte, podria convertir-se en un dels grans films romàntics de la història. Quan en Clint Eastwood s'hi va interessar per dirigir-la i també protagonitzar-la, molts hi van veure el Robert Kincaid, que sempre havien imaginat, i l'elecció de Meryl Streep com a Francesca Johnson era un altre somni fet realitat. Amb un guió delicadíssim i atent a tots els detalls dramàtics que l'autor havia disseminat, Clint Eastwood va conduir un film memorable, que ens ha deixat instants cinèfils de record inesborrable. Eastwood és un cineasta clàssic que té un vessant humanista increïble com a narrador d'històries. El conjunt del film funciona amb una maquinària precisa, però es permet que tot el cabal d'idees que s'aportaven contínuament al set de rodatge tingués la seva plasmació a la pantalla.
Néstor Company destaca, entre altres coses, el treball de l'elecció de Meryl Streep.
Sí, pero ahora mismo no recuerdo que otras actrices estaban en... Creo que fue una de las primeras opciones, pero se pensó en Robert Redford también para...
Home, és que jo crec que hagués, també hagués estat un encert en aquest cas. Tot i que jo Clint Eastwood el compro sempre, perquè a mi m'encanta Clint Eastwood. Mm. Sí. Però Meryl Streep...
La voz de Constantino Romero, ¿eh?
Sí, sí, recordem. I de Terminator, que jo de vegades estic veient-lo i dic, si és Terminator, no, és Clint Eastwood. Escolta una cosa, Meryl Streep, jo crec que fa una interpretació increïble.
Increïble, però, a veure, creo que ella ha hecho varias veces este tipo de papel como de mujer... no frustrada, cansada de su vida, cansada de adúltera. Es la primera, creo que hizo también una con Robert De Niro llamada Enamorarse, que ella y Robert De Niro son muy amigos en la vida real. Es una película también muy bonita. De
sí, sí, en zona, tens raó, sí, sí.
Y Meryl Streep, es que estábamos acostumbrados en aquella época que hiciera muchísimo melodrama. Y Meryl Streep no caía muy bien, porque era muy perfecta. Ha tenido como, no sé, 30 nominaciones al Oscar.
Sí.
No fue hasta que hizo comedia con La muerte sientan también, que es un peliculón, Rafa.
De Robert Zemeckis, sí, señor, y Bruce Willis.
Maravillosa película que realmente se ganó el favor del público. Gustaba la crítica, pero no gustaba tanto el público. Entonces ya cuando ya la comedia triunfó, siguió haciendo este melodrama que nos gusta tanto de Meryl Streep y realmente se come la pantalla. O sea, empatizamos con ella muchísimo. Yo al menos, vamos, a mí me parece...
Es que a més, a ver a qué opina. Bueno, recordem que va rebre la película Los Puentes de Madison, nominació al Premi de l'Acadèmia a la millor actriu, justament per Meryl Streep, no el va guanyar, en aquest cas, i al millor guió adaptat, aquesta transvals, no?, de la novel·la a la pel·lícula, i va guanyar el Premi BAFTA a la millor actriu, en aquest cas sí, per la pròpia Meryl Streep. És que jo crec que Meryl Streep en aquesta pel·lícula em centro en ella, perquè al final Clint Eastwood té molta presència, és molt seductor, però no té els matisos de Meryl Streep. Per tant, jo sí que et diria que a mi el que em fascina de la interpretació d'ella és com va, d'alguna manera, es va plenant de llum conforme es va enamorant, conforme descobreix que sí, que la vida pot revolucionar-se, que la vida té molt més, no?, que el dia a dia. En un primer moment és una Meryl Streep apagada, una mica deixada, podríem dir, bé, pel dia a dia, i conforme comença el romanç, és capaç de transmetre una altra cosa, una llum, una sensualitat. Es que fa una transformación muy sutil durante la película.
Ese momento en que ella está en la bañera, que hay voz en off, que el recurso de la voz en off a veces no me suele convencer del todo.
Sí.
Pero en ese momento es en el que ella se transforma y Y de hecho cambia un poco físicamente, cómo se suelta el pelo, se desmelena, se compra un vestido. O sea, es que ella vuelve a sentirse mujer. Ha pasado de ser una maruja, que al final sí que era una maruja.
¡Toma! Lorea, ¿no?
Claro. A ser una mujer que sí. Siente, que hace el amor, que se apasiona. Es un regalo para ella ese momento.
Mira, voy a destacar una cosa, porque estáme escuchando toda la estona de Fons, la banda sonora de la película, y cree que tú em vas a escribir que te semblaba una mica turra. o no.
Yo dije, la música es una turra porque hay como unas piezas de jazz o que me parecen aburridísimas.
Sí, cuando ella posa con la radio, ¿no? Ella es posa con música percuinar y estas cosas.
Y como de un hombre cantando con una voz muy grave, así, que le pone Clint Eastwood. Y suena otra vez cuando van a un club de jazz. ¡Qué coñazo! Pero ese pianito, como que las gotas en la ducha, cómo se entra la lluvia, es que es una maravilla. Sí, que, a ver, es un elemento narrativo muy poderoso, pero había ciertos temas de la soundtrack que eran... La peli es, a veces es lenta.
Bueno,
bailando.
Pero a ver, pero Lorea, desde aquí, desde Spoilers, que estem fent la majoria pel·lícules clàssiques dels 80 i dels 90, que és el cinema que a mi personalment més profundament em toca, per una, no per una qüestió generacional, per una qüestió de gust, perquè jo he vist cinema modern i també m'ha agradat, però reivindico des d'aquí el ritme lent de les pel·lícules.
El ritme lento.
Reivindico i reivindico i mil vegades reivindico, perquè és que si no, avui en dia, què passa? Que tot ha de ser a tota pastilla i en un minut han de passar 40 coses? No. Aquesta pel·lícula... Aquesta pel·lícula és una passejada a mitja tarda. I una passejada a mitja tarda té molt encant, depèn amb qui la facis. I aquí l'estem fent amb Meryl Streep i amb Clint Eastwood.
Rafa, te lo compro todo. Te lo compro todísimo. Es posible que antes de ver la película estuviera viendo algún vídeo de TikTok, ¿vale? El contraste es bastante llamativo. Pero sí, es una película que me preocupa si las generaciones actuales que tengan 20 o 25 años, ¿cómo pueden recibir esta película? ¿Cómo pueden conectar con ella? Porque estamos acostumbrados a que todo sea muy rápido.
Mira, faig un spoiler del que ha passat en aquest estudi mentre feien l'enregistrament, la nostra tècnica, Paula Moreno, de la qual estic profundament enamorat, en un sentit professional, evidentment. És molt jove, tens 21 anys, tens, Paula, 21 anys. Doncs mentre escoltàvem a Néstor Company la píldora que ens ha enviat, jo li deia, és que l'has de veure, sempre insisteixo en les pel·lícules que fem, l'has de veure. Dic, però aquesta és imprescindible, perquè és d'una subtilesa, i jo li l'he descrit així, subtilesa, sensibilitat, profunditat, és a dir, és que és una experiència, no és una pel·lícula, és una experiència, si tu tens la capacitat d'entrar en la pel·lícula.
Totalment, o sea, és una experiència, bueno, és que si tu ves esta pel·lícula, vuelves a creer que les relacions humanes i romàntiques de hombre-mujer existen de verdad, una relació profunda, ¿no? Eso es maravilloso. Cuidado, no os engañéis, que luego la vida es más cruel,
No, pero la película es pro cruel, ¿eh? Sí. Porque la película tiene mucha tristeza.
Claro, pero porque al final, digamos que la pérdida del desengaño siempre es la parte más intensa del amor. O sea, la magia de esta relación es que no era posible. Por eso ellos dos se enamoran profundamente, porque sabían que era inalcanzable y al final siempre nos gusta lo que no podemos tener. Y eso se lo dice Clint Eastwood a ella en la película, en plan, no quiero necesitarte porque no puedo tenerte. Y ese momento, esa escena, es muy poderosa. Y ese diálogo, esa escena que tienen en la cocina. Que, por cierto, la película se podría haber llamado La cocina de Meryl, porque casi todo el rato es en la cocina. En el puente no pasa todo el rato, que es un puente así pequeñito.
Sí, sí, sí. Lorea, me encanta escoltarte porque es nota que esta película forma parte de tú, ¿eh?
Sí. Sí, es que soy una romántica, aunque mega la dura. Los puentes de Madison es un clásico.
Es un clásico.
¿No? Obligadísima. Es amor. Es amor al cine.
Mira, ahora escoltaremos la darrera píldora de Néstor, a ver qué nos comenta para acabar de valorar la película. Pero yo diría una cosa, es cinema, pero es que yo creo, perdona que está malamente que lo digui, pero es una experiencia, ho he dit jo, ¿eh? Pero es que yo creo que es una experiencia, si saps mirar aquesta película. Perquè a més no és un amor no és una pel·lícula romàntica a l'ús. És a dir, no tot acaba bé, no tot és meravellós, no tot és fantàstic i tal. No, és una pel·lícula que té punts de crueltat. inclús. Però per això reflexa la vida i la intensitat dels sentiments. Va, vinga, escoltem el Néstor, que ens ha deixat, com deia, una altra píldora, i rematem aquest spoiler que per mi està sent una experiència.
La parella protagonista electrifica les seves aparicions conjuntes gràcies al carisma que destilen i a la capacitat interpretativa que despleguen. És una pel·lícula de gestos, de mirades, de sensacions que a vegades s'expressen millor que les pròpies paraules, perquè aquesta és una història de subtileses, d'un amor prohibit que, havent-se viscut en el decurs de 4 dies, va omplir una vida sencera. L'expressió de fins a quin punt l'amor pot ensorrar tots els esquemes el tenim aquí, perquè malgrat que el tan desgastat concepte de seny s'imposi, vivim els dubtes d'una manera que et fa rissar la pell. Aquella mítica seqüència sota la pluja és, per dret propi, una de les millors de la història del cinema, i la interpretació d'ambdós protagonistes és absolutament magistral. Hi ha moltes històries íntimes que han pogut commoure més o menys, però poques n'hi ha que hagin assolit aquest nivell de transcendència que vam tenir amb Els ponts de Madison. I això ho devem al gran material d'origen, però també a la meravellosa direcció d'Eastwood i a una Meryl Streep tan estel·lar que em fa pensar en la satisfacció que podem tenir d'haver-la vist interpretar a la nostra època, seguint pas a pas la seva carrera. Un privilegi que generacions anteriors van gaudir amb Katharine Hepburn, Bette Davis, Barbara Stanwyck i tantes altres.
Jo crec que el Néstor també està una mica enamorat de la pel·lícula.
Sí, todos. Todos menos Paula, que no la ha visto.
Però Paula, jo crec que a força d'insistir, l'amor també és insistència de vegades, doncs aconseguirem que la vegi. Bé, jo crec que poques coses podem añadir, però deixo una darrera frase, Lorea, per rematar-ho tot això.
Ai, és mucha responsabilidad. Sí. Y bueno, a mí una frase. Me alegro que el hijo de Meryl Streep en la película pase de ser idiota a ser un tío que quiera a su mujer. Esto es una cosa que también enseña mucho la película, que es ayudarte a ver cosas, a descubrir, a tratar bien lo que tenemos, a las personas que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que querer. No puedo decir nada más.
Avui us hem fet spoilers de Los Puentes de Madison, una pel·lícula barra experiència meravellosa. Si no l'heu vista, si us plau, veieu-la, gaudiu-la, reflexioneu, deixeu-vos atrapar i canviar, com es deia ara la Lorea Arrizabalaga, experta en cinema, que ens ha acompanyat i ens ha regalat un capítol, jo crec, de lux. Lorea, que vagin molt bé aquestes petites vacances i gràcies per aquest spoilers.
Gràcies a vosaltres.
Paula Moreno, fes el favor de mirar la pel·lícula. Mentrestant, agraïdíssim pel teu muntatge musical i per la teva tasca a les vies de so. Nosaltres tornarem d'aquí un parell de setmanes amb més spoilers.
Spoiler, un podcast de Ràdio Estel.